Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 14 minuts del matí, no estava previst, però tot va ser parlar-ne el divendres passat i que aquesta setmana el sector de l'ensenyament hagi viscut una vaga. En fi, recordaran que havíem deixat el nostre temps de família el divendres passat amb tota aquella llarga matisació que volia fer en Roman sobre els ensenyants i el món de l'ensenyament i el sistema i fins a quin punt tots plegats lluitaven davant les mancances d'un sistema que és, i és el que li dèiem a en Roman, que és, clar, difícil que pugui pormenoritzar la seva atenció a totes i cadascuna de les singularitats, a tots i cadascun dels alumnes i les alumnes que hi ha a les aules, i per tant que també és difícil ensenyar a tantes persones i personetes diferents. El nostre temps de família, com cada divendres des del Centre de Reeducació de Vit al carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Estàvem amb aquella qüestió i aquesta setmana vaga de l'ensenyament i de nou, diguem-ne, diguem que el sistema en qüestió, sinó sobretot el que has comentat en més d'una ocasió, els recursos per poder, diguem-ne, atendre, hem de suposar, totes aquelles petites coses que afecten a l'ensenyament dels més petits de la casa, bé, dels més petits i dels no tan petits.
I no tan petits, perquè em sembla que en el sistema d'ensenyament entren totes les edats i inclou també el tema, em sembla que també dintre del sistema d'ensenyament entre les universitats.
De tota manera, i molt des de fora i pels que hagin deixat l'escola fa molt de temps, l'especialista que creu que és més important, que s'ensenyin uns continguts, que s'ensenyi un comportament, que s'ensenyi una educació, uns valors, què és més important? De cara a la vida, què és més important?
Està molt bé la pregunta, Jo crec que moltes vegades fora bo que...
Perquè diguem-ne que la majoria es poden queixar o no, quan parlàvem de l'informe PISA, bé, que els nens ara no són tan llestos com abans, o no tenen tants coneixements, o no sé què, però en canvi segurament la queixa més evident és la de la manca d'uns valors, o la manca d'una educació, o la manca d'una manera de fer, com si diguéssim. Què és més important a la vida?
Jo crec que tot el que has dit ho és. Tot ho és. Ara, diríem, en funció de què diríem, en una situació ideal,
sí,
els nanos ja tindrien els valors, tindrien, no, la formació personal.
Assumida, vols dir?
Exactament. No? Ja ho portarien incorporat i a l'escola farien aplicacions d'això i el gruix de la qüestió es centraria en qüestions d'aprenentatge. Jo ho deixaria més en aprenentatge que no en continguts.
D'acord.
Perquè aquí els aprenentatges crec que també...
Ho inclouen tot, no?
Efectivament, ho inclouen tot.
Perquè, esclar, és molt fàcil preguntar a qualsevol... Què és més important? Que el nen o la nena sigui un bon estudiant o que sigui una bona persona?
Però, a veure, però el que no han de ser són categories excloents.
D'acord.
No? És a dir... o sigui, és veritat que hi ha nanos que, donades les seves circumstàncies, ja amb el fet de que comentàvem també l'altre dia, que amb el fet de que puguin mantenir-se dintre de l'institut, no ser-hi al carrer com abstencionistes i fent vés a saber què, el fet de que estiguin dintre de la institució i amb algun grau d'ocupació, la que sigui,
ja és una...
ja és tot un què. Que per uns altres no és això.
D'acord,
no?
Ho dic perquè tothom coneix casos, inclosos els personals, de persones que en algun moment en els estudis doncs les coses no han funcionat o el que sigui, i segueixen sent unes persones que s'han desenvolupat a la vida, unes excel·lents persones en relació amb els altres, etcètera, etcètera. Diguem-ne sí. que han descavalcat el tòpic o l'han esborrat i han fet valer aquella escala de valors de tota la vida, no? Que segurament els nostres avis tampoc havien tingut oportunitat d'estudiar i s'havien espavilat a la vida i havien estat unes excel·lents persones, molt sovint, no?
Efectivament. A veure, el tema dels aprendius, no? els que per la via de la pràctica aprenen oficis, sempre ha funcionat així. I no és que ara no funcioni. No és que ara no funcioni. El que passa és que diríem que la formació per via del coneixement, diríem per la banda de la lletra, permet, no?
Accedir?
Sí, accedir, o sigui, no només tenir la part més, més manual o pràctica, sinó també la part conceptual.
Vols dir que tal com estan les coses, la formació és necessària perquè una persona no pugui caure en el risc de ser exclòs de moltes de les, diguem-ne, de moltes de les coses que l'envolten des del punt de vista social.
El que passa és que, a veure, això en tant oportunitat, perquè diríem, no, a mi ara... Jo,
és, amb... és molt probable que tingui més oportunitats una persona que hagi desenvolupat una formació que una que no l'hagi desenvolupada. Això sí.
En principi, sí. Sí.
O sigui que continua sent molt normal que pares i mares pensin que bé, que s'ha d'estudiar, que s'ha tal, etc. Per moltes circumstàncies, entre elles, la merament pragmàtica de dir, bé, allò de sempre, si estudies, la vida et podrà anar millor i tindràs més oportunitats. Això té una certa lògica.
Sí, efectivament, sí, la té. Però diríem, un cop algú ha trobat una activitat en la vida productiva i que li resulta prou interessant, que totes les altres del món li quedin tancades, li és absolutament igual.
D'acord.
Perquè és igual, ell ja té la seva,
ja té la seva, està, diguem-ne que està a gust amb la seva.
Efectivament, si sent bé, productiu, perquè moltes vegades el que passa és que en el curs dels aprenentatges escolars o acadèmics, els nanos se senten molt fracassats, molt inútils, molt quan no els hi va bé, I es fan una imatge de si mateixos com d'això...
Equivocades.
Sí, com molt centrada, molt mesurada, únicament, efectivament, únicament a través de les notes, i això dona una imatge de si mateixos que, per fer-ho fàcil, o passen, no? I se n'enriuen, se n'enfoten de la seva pròpia imatge i li treuen importància i els és igual i a mi passo
i les notes arriba un moment en què ja no tenen
i encara competeixen a veure qui les treu pitjors i mira quina gràcia.
Això suposo que deu ser una línia molt fina
que
separa, diguem-ne, la frustració inicial amb aquesta, diguem-ne, assumpció d'això com si fos...
Però és el mateix, és la mateixa qüestió.
D'acord.
És absolutament la mateixa qüestió. És una manera de defensar-se davant de del fracàs, diríem, no? O de la frustració.
No donar-li importància.
Exactament. Sí, aparentment no donar-li
importància. Aparentment no donar-li importància.
Clar. Home, a veure, no, és com...
O sigui que un noi o una noia que digui que obertament tant li fa les notes que treu, no és tan...
No necessàriament. I si és així, hauríem de veure per què.
D'acord.
No podeu tenir altres preocupacions més grosses. En principi.
D'acord. Però vols dir que això del tant semenfotisme no és tan com sembla?
No.
No.
Jo crec que no, que moltes vegades no, que realment amaga moltes coses, i després tens els altres que s'ho prenen tal qual, no? I anava, i mai podré, és que jo no puc, és que jo no val, és que jo no serveixo, i bueno, jo crec que en aquest sentit veus és important que els professors o que el sistema sàpiga també treballar aquestes coses.
D'acord, no? A partir d'aquí, un ha de fer el que li convé o un ha de fer el que li agrada?
Home, si es poden... Sempre està mal, si podem ajuntar les dues coses...
Ets molt hàbil.
Millor que millor.
Sí, esclar.
Millor que millor.
Vull dir que els pares què han de pensar? O què haurien de prioritzar?
És que el de la conveniència és molt relatiu. El de l'agradar, està clar que no poden pensar els pares, no? Aquí sí que ningú...
Tot i que els pares poden saber, suposo que per pròpia experiència del dia a dia, què agrada i què no agrada.
Sí. Poden tenir una idea bastant aproximada
del que veritablement li agrada al seu fill o la seva filla.
Sí, però diria, ningú li discutirà a un fill, no, que diu, és que a mi m'agrada tal cosa més que l'altra, els pares no li discutiran, no, a tu t'agrada més l'altra, perquè no hi ha manera de discutir-ho això.
D'acord.
Perquè és molt subjectiu.
D'acord.
I el de la conveniència també és molt subjectiu, encara que no ho sembli, és molt... Què passa? Que els pares durant molt de temps han estat decidint el que era convenient o no pel seu fill. Per una qüestió d'edat, però clar, a mesura que va creixent, això va baixant. I els pares, clar, són més grans, tenen més coneixement del món i per saber el que en teoria li convé a aquest fill. Però és que això té un condicionant, que és que el fill també ho entengui així. Si no, s'ha acabat. O sigui, no hi ha manera de fer anar la conveniència.
I suposo que no és dolent que els pares puguin dir a un fill que li convé i que no, quan en molts moments de la vida d'aquest fill, quan sigui gran, haurà d'assumir que es faran coses perquè convenen i que no agraden tant com altres coses que es fan, que veritablement sí que agraden, no?
Sí, però diríem, clar, aquí convé en el sentit de que toquen, no?
De que toquen, sí, sí. D'aquelles obligacions, diguem-ne, que bé, que tothom té i que no sempre es prenen amb aquella, diguem-ne, felicitat o satisfacció de moltes altres.
Sí. Però això, diríem, hi ha molts camps en la vida quotidiana que permeten...
Que ho posen a prova.
Sí, o sí, exacte. Has de trucar a l'àvia, que és l'aniversari,
sí, sí,
o...
Sí, sí, i potser anem a comprar i tampoc ens ve de gust fer comprar.
Exacte. No? O has d'acompanyar el pare a portar l'aigua.
Això mateix. I tampoc és una cosa, diguem-ne, que entusiasmi.
Exacte.
D'acord.
Aquí està.
Però en aquesta edat, diguem-ne, intentar d'alguna forma fer entendre aquell missatge de et convé o et convindria fer o... és útil o...
A veure, jo crec que és lícit, és a dir, que els pares ho han de fer i sostreure's d'això és difícil, no dir-ho. Ara, a partir d'aquí ja poden passar moltes coses.
És millor que ho digui el fill o la filla? M'agradaria fer?
Òbviament. Tot el que ve del propi... O sigui, perquè
de la iniciativa pròpia?
Clar, exacte. Perquè el punt és aquest, el propi. Al final la conveniència és la pròpia, els gustos els propis, les responsabilitats les pròpies i la vida la pròpia. I aleshores els pares acompanyen, diuen, aconsellen, pensen, manifesten, però el que porta cotxe és l'adolescent.
D'acord, no? Com que ara ho has dit d'una forma molt manifesta, els pares han d'acompanyar sempre, agradi o no agradi
aquí
les decisions que prenguin els fills o les filles?
Bueno, és difícil de respondre, eh? És difícil de respondre. Dic, perquè segons quines decisions, pot ser que un pare per al seu...
Per la seva convicció personal...
Sí, efectivament, no pugui
no
fer.
Pugui...
No, si el nano...
I també seria lícit, Roman?
Sí, sí. Sí, jo crec que sí. A veure, que tot el que està posat per... Mira, l'altre dia m'explicaven que com el nano fa tants problemes i no sé, i falta col·le i no sé, i té 18 anys, el van fer fora de casa. Diga, i que estaven les coses ara molt pitjor. Va, pues que bien. Dius, on està la gràcia? Ara, abans tenies un problema, ara en tens dos. El que tenies abans, més com arregles aquest altre. Que l'únic que fa és que el problema s'agreugi. No resol res. Aleshores, de vegades, cal fer renúncies parcials per conservar lo fonamental del vincle. Que és la part més important, la de l'estimació, la de l'apreci, la història que es comparteix, i suportar les frustracions, diríem, que també els vincles amb els fills comporten, que no són poques.
O sigui que el vincle es posa molt a prova.
Sí, sí, sí.
Molt.
Sí, i les característiques personals dels pares també. De vegades això porta a discussions importants en la parella, en la manera d'entendre o no entendre les actituds del fill o les eleccions dels fills. Hi ha persones que tenen més equilibris personals més inestables o més fràgils, i aleshores determinades eleccions dels fills es prenen per la brava o molt malament i porten o enfrontaments o enfonsaments. Però diríem que és llei de vida, no? Que, i ara últimament el que a mi em fa l'efecte de que l'adolescència s'ha anat com endarrerint, no? I coses que hauries de veure cap als 15, no? Fins
que,
rebotons,
que sí.
No, ara és 17, 18, 19. Que dius, però, bueno, és quan, diríem, quasi legalment ho podem fer. Perquè si no, fins aleshores, i a part, això, aquests són els que més costen, els que més apegats han estat, més bons, més dòcils, són els que després, a l'hora de separar-se, són més rebotons.
Sí?
Moltes vegades sí. Sí, perquè clar, si estàs tan apegat, tan ajuntat, com fas per separar-te? Aleshores, s'han de posar superradicals, perquè si no, els pares els xuclen, els fagociten, no? Es acabarien accedint a tots.
O sigui, diverses coses. Que es preocupin aquells pares que vegin que en l'adolescència un fill o una filla es comporta d'una forma molt obedient?
A veure, no cal preocupar-se en principi, no excessivament, perquè no, mai sabem exactament com acabarà. I entre tant duri, bé.
Doncs bé.
El que sí, el que potser sí que es vagin fent la idea que no continuarà sempre així, o difícilment.
D'acord.
Difícilment.
Com sempre ens has dit més d'una vegada, els pares tenen més obligació de cedir que els fills?
Jo crec que els pares han de fer servir la seva experiència i el seu enteniment, justament per no portar o per no permetre que els vincles arribin a tensions o a riscos
però a la vegada també dius que malgrat tot això han de saber exercir l'autoritat.
Sí, però a veure, però la seva autoritat també té que veure amb això, amb l'autoritat no és autoritarisme, és a dir, no és pel fet de ser pare no tens l'autoritat, només a seques.
Així, eh?
Així, no, a seques no, és a dir, has de fer coses...
Has de demostrar.
Efectivament, ha de funcionar, ha d'estar operativa, ha de fonamentar-se en coses.
Vegades... Has dit d'aquesta manera, és com si ens diguessis, no n'hi ha prou en ser pare.
No hi ha prou en ser pare. No s'ha d'exercir com tot el pare, eh? És a dir, per ser pare...
Diu pare i diu mare, eh? És igual.
Sí, però
aquestes coses...
Per aquí ja, normalment la mare difícilment no exerceixen.
D'acord, vols dir que no intervenen aquests, o intervenen d'una forma més...
Les mares tenen un altre vincle molt més directe i quasi més natural amb el fill que el pare.
Que pot dificultar a vegades l'exercici d'aquest paper de...
Bueno, veus, per exemple, el pare està més a prop de tenir autoritat que no la mare. O sigui, la mare no és tant una qüestió d'autoritat com d'emoció, de carinyo, d'afecte, de comprensió, d'unió.
O sigui,
que
és cert, aquesta imatge que tenim, diguem-ne, i amb tots els matisos, de la mare més patidora i del pare, en aquest cas...
El patiment és molt personal, no, em sembla que no va tant amb el sexe,
D'acord.
O amb el gènere, millor
D'acord.
dit.
Però vols dir que aquest vincle de mare salva o intenta salvar moltes tensions?
Depèn com es jugui.
Hi
ha moltes de les tensions de l'adolescent, sobretot dels barons, que van amb la mare, perquè justament la mare pretén... lògicament, no? Mantenir el vincle d'afecte i les manifestacions d'afecte...
Que això no es faci malbé, vaja.
I que això el noi no s'ho prengui malament, que s'ho prenen. Que ja has pres la lleteta? Hòstia, mare, tinc 18 anys, jo no fotem. Deixa'm estar de la lleteta, et fotré per la finestra, la lleteta. No se l'estima la mare, no? Sí, se l'estima.
Aquí riguem perquè l'exemple és d'una contundència com, sense arribar
per l'exageració,
sense arribar a aquests límits que es veuen en un programa de televisió que ofereix precisament 4 els divendres a la nit, que és Hermano Mayor, i en què veritablement es troben situacions.
Sí, bueno, perquè jo he vist alguna escena, és un forçament i una violència extrema.
Esclar,
no sé ni com es presten a tot això.
D'acord.
Trobo...
No, és que nosaltres pensàvem fins aquí... Vull dir, no dic que això no pugui passar en una casa, però és clar, diguem-ne que per arribar a això hem de suposar que s'han fet molt bé totes les coses a Budes i per bé, no?
Imagina't.
D'acord.
Però molta, de vegades, o sigui, passa que vincles que entretant el nano ha sigut petit o ha respost una mica a les directius dels pares, tot anava bé. El dia que els nans comencen a tenir més iniciatives i fan més eleccions i marquen una
les
mica...
coses comencen a anar malament.
Sí, costa molt, als pares li costa d'acceptar i...
Això a l'escola també es veu?
Això a l'escola també es veu. A veure, es veu en que hi ha moltes diferències entre la primària i la secundària, no? I funcionen diferent.
És cert el que molts pares poden testimoniar, que quan ha travessat una determinada etapa escolar i n'ha entrat en una altra, com si hagués canviat.
Jo crec que inclús quasi de vegades comencen abans els canvis en el sistema d'ensenyament que en els nanos.
D'acord.
És a dir, tal com està ara, que amb els 12 ja comencen la secundària, alguns els agafa que just o no han començat o és massa aviat.
Allò que s'havia dit tant quan va haver el canvi en l'ordenació d'ensenyament dels nens que anaven, diguem-ne, i participaven en els mateixos espais que els grans, i fins a quin punt aquesta relació podia enterbolir el creixement i totes aquelles coses.
El que passa és que el mateix argument el tens quan tu tenies, no sé, noies de 13-14 anys, a 7 i a 8, que semblaven les mares de tots els que estaven per allà.
És cert.
Lo qual diríem...
Sí i no.
Exacte. D'acord. Avantatges i inconvenients. Ara, em sembla que del punt de vista de la preparació pel que ha de venir és molt més interessant que els 12 estiguin amb els 15 i 16 que no que estiguin amb els 6. O els de 14 estiguin amb els de 6.
D'acord.
Perquè és que no...
Tal i com està muntada la societat.
No? Sí, efectivament. No. A part, més val estar preparat per el que ha de venir que no per el que ja ha passat. Vull dir, perquè per el que ha passat sí, sí. No has d'estar preparat.
D'acord, vols dir, l'infantesa no tornarà.
Exacte, encara... i el que ve per davant és el que ve per davant.
D'acord, encara que, diguem-ne, siguin més precoços, per dir-ho així, si és que s'ho troben allò davant per davant, no?
Sí, però pobres, al començament estan... Ells, per exemple...
Desorientats,
vols dir? Sí, sí, i arriben i expliquen coses que veuen, i els pares també queden horroritzats. He vist una que porta, no sé què, és que es pinta els... I clar, els pares... Ah, però com pot ser? Sí, sí, sí... I... Però és també no, la fascinació que els hi produeix als més petits de veure les coses, en certa mesura, el que pensen que seran el que es convertiran ells.
Sí. Eh?
Per això anticipen una mica el que ha de venir. De vegades manifesten més la, no sé, un que va amb els pèls amb una cresta, no? Tu dius, ah, aquest nen vol tenir una cresta. No és que vulgui tenir una cresta, és que l'impressiona això, l'impressiona que algú sigui capaç de fer una cosa així, i que els seus pares ho permetin. No? Perquè ell pensa,
els meus no m'ho permeten.
Els meus no ho permetrien mai. O aquell noi deu ser supervalent.
Aquí està.
No? Mira que xulo ell, no? Que ha convençut els seus pares. Bueno, aquestes coses que generen admiració i en parlen. I, en parlen. Mm-hmm. I els pares de vegades s'espanten.
D'acord, perquè els pares poden dir això ho he tret de l'escola.
Clar.
Sí,
sí, sí, segur. Treuen moltes coses. És que és el món
social. I és
social.
Bo que sigui així, no?
I és d'aquí d'on han de sortir moltes coses. De l'escola, en bona part.
I del carrer, i de la vida social.
I de les, i de les institucions que estan al voltant de la
per
vida.
Per tant, coses de fora, diguem-ne, de l'univers controlat de les quatre parets de la casa.
Aquí està. És que de vegades els pares tenen un excés de protecció. No? De creure que la protecció se la donaran als pares. I és fals, per moltes raons, diríem, perquè si això val durant molt de temps, i és cert, i és costós i cansat, no?, pels pares haver de protegir i cuidar els seus fills, arriba un moment que això comença a anar d'una altra manera, i la protecció se l'han de procurar ells, i els pares han d'estar més retiradets, i això costa, costa. Per això que quan els pares, la mare, si la mare es posa molt protectora, el fill rondina, perquè diu, ja està bé, perquè estàs desabrigat, prefereix agafar una grip que anar fent, diríem, agafar l'abric perquè la mare li diu. No? I s'han de buscar maneres d'actualitzar el vincle a la situació que hi ha. I no és fàcil, No és fàcil, perquè això implica moltes vegades per als pares veure que el nano agafa camins que no li portaran a bon lloc, o que són camins que són una pèrdua de temps o que estarà truncat. I no és que no tinguin raó, però...
I això és frustrant, no?
Clar, molt, molt. No, això, com deia aquell adolescent, està bé, pot ser que m'equivoqui, diu, però serà la meva equivocació. I l'únic important és que és seva, no que és equivocació.
D'acord.
I pels pares l'únic important és que és equivocació.
Sí, però segurament els pares poden pensar, sí, l'equivocació pot ser teva, però després arreglar-la potser ens tocarà fer-ho nosaltres.
Depèn.
Clar,
aquí...
Que suposo que és el que pensen també molts pares, bé? Equivoca tot el que vulguis, però resulta que a vegades les conseqüències aniran a petar.
A veure, jo diria, això sobretot, això ho estem parlant unes edats, o sigui, molt límits, o sigui, 15-16,
sí.
O estem parlant d'uns pares que justament tenen els dits enganxadíssims amb la qüestió, que es pensen que tot ho han de resoldre ells.
D'acord.
I no va així. I no va així.
És a dir, o això forma part d'una època molt concreta, o si això és alguna cosa habitual, són els pares els que tenen el problema de no saber-se deslligar de les decisions dels fills.
Sí, sí. És que, no, quan tu dius, o sigui, que un nano decideix establir-se contra una paret, per un pare, és molt dur, perquè veu la paret, veu el nano,
i veu el que passarà.
Clar, veu, o pot anticipar-ho, o pateix. Però poca cosa podrà fer.
És diferent dir el que es vol fer als 12 anys, als 15,
clar,
als 16. Sí.
Clar, aquí és molt diferent. Efectivament, no et deixo anar perquè no tal. No, hauràs de tornar més aviat. Si plou no aniràs, i els pares ja posen els mitjans i ho poden fer. Però quan són més grans, no ho poden fer.
Aquest més gran, Roman, què és?
Aquest més gran, què és? Bueno, normalment, jo diria que a partir dels 16 ja venen canvis importants.
D'acord.
I a partir dels 18 torna a haver-hi més
canvis importants.
I són moments difícils. Jo crec que mai ha sigut fàcil, però em sembla que actualment hi ha una pressió brutal pel tema formatiu i els nanos són com molt precoços, no sé, estan una mica lluny de tot això, no sabem, estan una mica farts també de moltes depressions i...
Encara que molts puguin pensar que no estan tan pressionats com estaven pares i mares quan anaven a l'escola.
Efectivament, sí. Encara que
es pugui pensar això.
Perquè abans la pressió era més de la realitat, en certa mesura, no? que es vivia més directament, i ara està més tamisada pels pares. I aleshores és aquí on els nanos diuen, bueno, vale, no sé què fer. Bueno, i què faràs? Fes això, fes allò? No.
Perquè això també pot passar, eh? On no sé què fer.
Sí, clar, que pot passar.
És que diu que no sap què fer.
Sí.
És que diu que no li agrada res.
Sí.
Sí.
Sí, i a veure, i això ja dic, és complicat per als pares. Perquè
és que ja... quan diem, és que no li agrada res, què fem?
No li agrada res, no.
Diu que no li agrada res.
Exactament, diu que no li agrada res. Això va començar. I dos, normalment...
Que és important aquest matís? Sí.
Sí.
Entre dir
sí,
que sí. No t'agrada res. Però... i que no t'agradi res?
Exactament. Exactament.
Vols dir que segur que agrada alguna cosa?
Segur que alguna cosa agrada. Si, és diferent també si diu no sé quina m'agrada. A dir que no m'agrada cap. Moltes vegades els nanos es pensen que no... els pares diuen, però escolta'm, que has explorat tot el que hi ha? Diu, no, passo. I doncs com pots dir que no t'agrada res del que hi ha? Diu, perquè no m'agrada res... Són d'aquestes discussions bizantines i molt difícils, perquè justament com no, que també cada tant se'ls tanca el cap d'una manera, o es posen necis i obtusos.
Perquè a partir d'aquí, suposo que no és extrapolable, però quan es diu que no es vol estudiar, es pot prendre això com una decisió categòrica, o potser es vol dir que això no agrada, però que potser s'estudiaria una altra cosa?
Hauríem de veure el cas per cas. Hauríem de veure el cas per cas.
Per si a vegades és el mateix de dir no m'agrada res, i quan tu dius sempre agrada alguna cosa, o quan un diu no, és que no m'agrada estudiar, o potser aprendria, però d'una altra forma.
Bueno.
O quan un diu no vull treballar, sí. Potser trobaria alguna cosa que en la qual s'hi treballaria.
Sí.
Sí.
Però aquí està el que diríem l'activitat exploratòria de l'adolescent, ha de comandar una mica la seva trajectòria, però què passa? Quan menys explora el noi, no?, o la noia, més actius es posen els pares.
I clar, a la mesura que un veu més, sí, diguem, més inactiu o més apàtic, a l'altre apreta més encara.
Sí. I es radicalitzen i es polaritzen les
situacions,
sí, i no.
Però és que si no, com s'ha de fer? Els pares diuen, escolta'm, si em diu no vull treballar, què hem de fer?
No vull treballar, bueno, suposa que farà una altra cosa. Figura, en principi, no?
Figura.
Sí, sí. Però jo crec que són pocs els nanos que diuen que no volen fer res. Que diuen... el que més apareix és això, el no saber, l'haver de decidir-se, el que justament els pares subratllen molt la transcendència del moment, no? Que de vegades ells també entenen que estan triant algo, com va preguntar un altre dia, un nano de 6 anys, la mare començava a treballar i no l'havia explicat res, i aleshores li diu, i és per tota la vida, no? bueno, i els adolescents una mica això, diu, clar, han de començar, no? És una, com si la decisió aquesta fos per tota la vida, no? Clar, tu imagina que ara et diguin que tu has de decidir ara el que faràs per la resta de la teva vida, i ens queda menys, i dius, ai, deixa que m'ho pensi, no ho faré. I ells també queden molt apabullats pel moment. Tu imagina, han de triar de tot, de coses que no saben ni què són. No saben què són. És a dir, els adults sí que saben una mica més, perquè ja tenen...
I ja ho saben, que aquí hem de fer sempre l'altre paper, però els pares poden pensar, bé, nosaltres també ens va passar això. Que va haver un moment en què havíem de triar, hi havíem de tal, hi havíem de qual, i també ens vam trencar les banyes, i també...
Sí, però els camins eren més oberts.
No és comparable, eh?
Jo crec que no. Que hi ha moltes... És a dir, jo és que me'n recordo.
D'acord, el que dius és que ara els joves ho tenen més complicat per poder definir una línia a seguir, per poder definir-se un camí propi.
Hi ha més elements, hi ha més riquesa, hi ha més complexitat. Per uns, per això tant, és un element a favor i els
és
ajuda.
És més difícil escollir entre 50 que entre 5.
Aquí està.
Hi ha persones que enmig de 50 doncs,
es perden. Sí, o el temps que els hi portarà a resoldre la qüestió
doncs és excessiu.
És més llarg.
D'acord.
L'excessiu és pels pares. Sempre, òbviament. Tu coneixes algun pare que estigui 100% satisfet? O una persona que estigui 100% satisfeta de si mateixa? Un tonto, només, diríem. Si un és intel·ligent no pot estar 100% satisfet d'un mateix, perquè sempre hi ha coses que hagués pogut fer i que no ha fet, o que pot fer millor, o evitar de fer les que fa malament. Això sempre. I pels pares és això, sempre és o sigui, és pèrdua de temps, és excessiu...
I pels fills segurament també, no?
I pels fills és diferent. Pels fills tenen una altra percepció del temps, ja veus un any més, un any menys, o un mes... No poden donar-li transcendència, perquè és de toro passat. Això és clar, quan tinguin 30 igual sí que li donaran aquesta transcendència i fins i tot un dia seran capaços de reclamar-li home, m'hagis hagut de collar més. Diu, sí, molt fàcil de dir. Diu, quan tinguis el teu fill ja el collaràs tu, perquè no és qüestió de collar. No és qüestió d'augmentar la pressió. De vegades
de què és qüestió? D'incentivar?
Primer, o sigui, d'acceptar la radicalitat del moment, que no és el moment dels pares, és el moment dels fills. I això és dur, però també, no sé, ha de representar un cert alivi, no?
Pensar els pares que tinguin allò el fill, la filla als 14, 15, diuen, ai, aquest home que m'està dient que arriben als 16 ja.
Sí. Arriben als 16. A veure, s'acaba l'obligatòria, l'educació obligatòria, aleshores, a partir d'allà, ja la responsabilitat del... Inclús, sembla una tonteria, però no ho és, O sigui, d'un quart d'això tu li preguntes, què estàs fent aquí? I és una pregunta estúpida. Perquè seria tant com dir-li a un que passa pel carrer perquè no està matant o robant o fent delinquint d'alguna manera, no? Dius, home, perquè no sóc un delinqüent. No, i els meus pares tampoc. O sigui, per llei estic aquí, que és on em toca estar.
D'acord.
Pots dir, m'agrada molestar-hi, o ho diu, o no vull, o el que vulguis, però ja estàs. Fins als 16 no et mou ningú. A partir d'allà, als 17, si te'l trobes aquest mateix, aleshores sí que li pots preguntar, tu què fas aquí? Fent FP o fent primer de batxillerat.
Fent el que
sigui. Home,
i la resposta a això serà...
La resposta, la que mai et diran, és que el papa i la mama m'han apuntat a batxillerat.
Si ho diuen malament, suposo.
És que no la diran.
Ah, no la diran.
Ja ni te la diran. Perquè es molen de vergonya. Encara que si fos així...
Ho amagarien.
Clar, dirien, home, no, és que m'haig de... Saps?
Sí, sí.
És que
m'haig de veure un futur... Com t'amagarien qui va comprar la roba o amb qui va ser... D'acord.
Sí. I perquè el nano ja sap que té una responsabilitat d'això que fa. D'últimes, si va allà és perquè vol.
D'acord.
Si no volgués, no
aniria. Encara que els pares puguin pensar que és un irresponsable.
No ho són.
És a dir, aquell sentit de... per gràcia meva o per culpa meva estic aquí,
sí.
Es té
perquè diríem tot l'entorn ho reforça, no? Des del propi sistema educatiu, els professors i els companys, on queda clar que cadascú tria i tu què faràs, no? És la pregunta.
Quina pregunta aquesta,
Clar, efectivament, i hi ha qui ho té més clar.
Quantes cases es mouen ara en aquesta pregunta, i tu què faràs, exacte. I què faràs l'any que ve, i què faràs quan sigui ja ho veurem, quan tal ja ho veurem.
I aleshores aquí tornem a la pregunta aquella teva de si què és millor, diríem, si que el nano estigui preparat per la vida o per gaudir de la vida,
sí.
O que estigui format en...
Sí, allò que li convé o allò que li agrada.
Exacte, però jo crec que una cosa no crec que mai s'ha de perdre de vista el que justament aquell nano el que ha de fer és viure la vida.
Gairebé ho faríem al revés, allò que agrada sempre convé per una persona.
A veure, en termes de formació, sí, diríem que normalment sí, que això fa que...
I segurament en la vida personal també?
Home, és que fer una cosa que t'agrada t'enriqueix la vida personal. Sí.
Sempre convé.
Estaràs més satisfet, estaràs més content. El que, i tornant a la pregunta, no, podríem dir, sense la formació... Una persona podria ser feliç o sentir-se realitzat a la vida i no tenir zero formació i si m'apretes ni saber el que és una lletra ni un signe i mira i viure content amb les floretes i els animalets
al camp. És a dir, sí que es pot dir obertament que la felicitat no té res a veure.
No és directament proporcional.
No és directament proporcional,
No.
D'acord.
I de vegades al revés.
Podem tenir un honoris causa infeliç, absolutament.
Absolutament, sí.
I un premi Nobel infeliç, absolutament.
Efectivament, efectivament. O diríem, o que pot ser molt realitzat i molt feliç en aquella parcel·la de la seva vida, però la resta, o sigui, no sé, la seva dona no li parla, el fill tampoc.
I precisament ser perfectament conscient de fins a quin punt hi ha un desequilibri entre, entre una cosa i l'altra, no?
Sí.
D'acord. I en canvi, a l'inrevés, una persona pot ser perfectament feliç sense, diguem-ne, haver passat per totes aquelles coses que els altres li diuen que ha de fer perquè la vida li sigui, li sigui bona.
I aleshores, si una persona també pot haver estat força feliç i que la cosa l'anés bé, fins al moment en què s'ha de començar a pronunciar i decidir més de què farà. I passa per un moment difícil. Bueno, pues sí, està bé. Jo crec que una altra cosa és la comprensió, que els pares estan tan davant de l'exigència i del que és el món actual i la realitat i tal, que pensen que, bueno, que com tot això és així, el nano ho ha de fer i ja està. Pues no, més val també comprendre que pobre, que quin percal, no? que quin sidral té per davant.
Per no fer-ho malbé en el minut final, per ser feliç no cal estudiar.
No.
Però cal estudiar per alguna cosa.
Cal estudiar, diríem que la formació passa per l'estudi, però hauríem de definir també estudi. No? Dic, perquè ara, per exemple, ja no serà de llibres. D'acord? Si ve tota aquesta qüestió de l'informatització, de l'ensenyament, també li direm estudiar, això. No?
Home, tot el que suposi ficar-se davant d'uns continguts i haver-los d'aprendre és estudiar, o no?
No ho sé.
10 i 50 minuts. Ai, divendres que ve.
Si un veu a l'avi munyint la vaca, és un estudi? És un aprenentatge, segur.
És un aprenentatge.
És formatiu, segur. Però segur. Estudi? No sé si la paraula estudi, justament, no l'haurien de...
No t'ha agradat mai la paraula estudiar, eh?
A veure, a mi m'encanta.
Ah?
M'encanta, però jo la veig molt més relacionada a un llibre.
D'acord, que no.
No, l'estudi per la via de l'estudiar, però, òbviament, que és justament el que es diu que els nanos no saben fer ara.
Estudiar.
Estudiar.
No sé si en la nostra època també ho sabíem fer molt, eh?
Probablement tampoc. Sí. Probablement tampoc, però ens sentíem que ho havíem de saber. I ara jo crec que ni tan sols
entenc. D'acord, vols dir, ara ni tan sols s'entén com a prioritari.
Exacte.
10 i 51 minuts el divendres que ve, una nova edició del Temps de Família amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic. Roman, gràcies.
Fins divendres.
Fins divendres que ve.